Ai, parlem de l'amor, Màrius. Parlem de l'amor.
Molt millor, perquè, molt millor.
Parlem de l'amor.
Sí, sí, agafem un mapa.
Agafem un mapa.
Cartografiem-lo.
Sí.
I quan busquem l'amor, què ens passa? Que anem fora del mapa.
Anem fora del mapa.
Avui...
O en Roc Casagran va fora del mapa.
Ara ho intentarem esbrinar. Avui, però, l'amor fora de mapa, aquesta novel·la del Roc Casagran, de la qual avui parlem a Lectoràlia, també surt dels mapes de les lletres i queda il·lustrat perquè també és un disc de la Mireia Vives i Borja Penalba.
No ho poden dir tots els escriptors,
no,
això,
eh? Que
Borja Penalba i la Mireia Vives facin un disc
de la seva
a partir
novel·la.
D'una novel·la.
D'allà on el pou es queda sense llum, d'allà on mor el verdet i l'esperança, d'allà arrenquem sense fer la mamut, com el xiprer que es torna a mitges passar.
Perquè no passa tampoc en moltes novel·les que hi hagi 14 poemes a dins que puguin ser susceptibles com aquest de Donem la cara, de ser musicats, no?
No, no. Certament, en Roc Casagran ha fet una novel·la amb un alter ego, ara ens ho dirà ell si és un alter ego o no, però en tot cas amb un protagonista que, com ell, escriu poemes, es diu Llull, i aleshores és una novel·la d'educació sentimental que practica una geometria variable, és a dir, del clàssic triangle passa al trípode. El trípode, sí, sí. O sigui, el triangle és el que coneixem sempre, però aquí realment en Llull té la seva vida fonamentada en tres potes.
A veure, parla Llull molt és el protagonista.
Sí, 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 Llull.
És que com que estem a l'any Llull...
Bé, tot lliga.
Tot lliga.
Tot lliga. De fet, en Roc Casagran ha fet adaptació del llibre de les
bèsties. El llibre
bèsties,
de les bèsties, no?
Del català contemporani.
Roc Casagran, bon
Hola,
dia.
Llull.
Bon dia.
Hola,
bon
Llull.
Dia. Què tal?
Bé, doncs, això que dèiem una mica, tu has volgut posar aquí aquest triangle, que és el conflicte de tanta i tanta narrativa, però amb uns elements força peculiars. Tenim aquest Llull, però tenim un amic... no sé si n'he de dir Eldar o Eldar.
Eldar.
Eldar, que és bosnià, és balcànic, diguem, però que viu...
Que viu aquí des de fa molts anys i, per tant...
I després tenim la Clàudia, que és l'obscur objecte del desig.
Ara ho expliquem, ara ho explicarà el Roc, tota aquesta història, però atenció, perquè nosaltres, com sabeu, en el Lectoràlia, cada setmana, a part de convidar un escriptor... ens agrada molt fer una crida als oients. I la Pepa Ferrer ha decidit aventurar-se en aquest món de l'amor...
De l'amor de les ciutats.
De l'amor de les ciutats.
És
no
dir...
ha volgut anar fins al trípode, perquè ha pensat, no la liem, no la liem.
Se'm trencarà una pota.
I ha dit, mira, quina ciutat us vau enamorar i s'ha quedat tan ample.
Un llibre que us vaig fer enamorar d'aquella ciutat on passa el llibre. Per exemple, el del Roc passa per diverses ciutats dels Països Catalans i ens podem enamorar tots dels Països Catalans. Però hi ha hagut gent com l'Eva que ens ha dit que després de llegir El País del Núvol Blanc es va enamorar d'un país i va haver d'anar a visitar-lo. Veges tu, que era Nova Zelanda.
Nova Zelanda. Breta
meua, saps?
Vull dir que... prop.
Molt bon criteri, trobo.
Vinga, Màrius, aquest te'l dic a tu. L'Helena diu, em vaig enamorar de la ciutat de Sarajevo després d'haver llegit... Digue'm... A veure si l'endivines. Bon, què era
poden ser llegir? Molts, eh?
De Sarajevo.
Una història trista sobre una ciutat en guerra, però em va fer admirar Sarajevo i la seva gent.
Se n'ha escrit molts de llibres.
El violoncialista de Sarajevo.
Ah,
vinga, vinga. I Venècia, per exemple, l'Anna Martín, que es va enamorar de Venècia després de llegir.
Mort a Venècia.
Sí, senyor.
Veus?
Aquest era més fàcil.
O qualsevol
aquest era més fàcil.
De la Dona León.
Sí, també.
Laia Ballard diu, em vaig enamorar de Florència després de llegir Una habitació amb vistes. Amb una altra, la Maria Moncal, que diu, em vaig enamorar de Praga, atenció, una novel·la ambientada en Praga el 1968, pot ser, La insuportable lleugeresa de
l'ésser.
Sí, senyor.
I hi ha tendència a relacionar les ciutats amb novel·les romàntiques, per això.
Fixa't, i melancòliques.
I melancòliques,
mica.
Sí.
Sí. Fi, i, qui doncs, i ja veurem qui guanya.
Ja veurem qui guanya.
Ja, ja ens esperem a veure si hi ha més gent que
parem.
Molt bé. Perquè la novel·la del Roc, aquí tu no defuig, no estàs defugint el conflicte, no?
No, si no hi ha conflicte, no hi ha novel·la, suposo, no? Si parléssim de les coses que no... Si no passa res, és molt difícil fer una novel·la que pugui atrapar el lector i que el lector pugui... doncs trobar-hi un cert interès. Per tant, hi ha d'haver conflicte.
És un homenatge a Llull, haver triat aquest nom de protagonisme?
Sí, quan vaig escollir el nom del protagonista, ja tenia molt clar que seria un personatge que, de cop, s'il·luminaria i deixaria, en aquest cas, el protagonista, d'una manera forçada, deixaria la seva vida còmoda, el seu espai de confort, per anar a buscar doncs, altres realitats, que en el fons és el que va fer també Ramon Llull. Se li va aparèixer Crist crucificat 5 vegades, va deixar la família, els fills, etc., i se'n va anar a voltar món a aprendre. També a divulgar la fe cristiana, però sobretot també a aprendre i escoltar els altres, que és el que fa el protagonista de L'amor fora de mapa.
També l'Elder té una vida d'adaptació a un altre entorn per motius molt diferents, però evidentment, no?
Sí, sí. De fet, tots els tres personatges principals de la novel·la, tots tenen els seus traumes, i a partir d'aquests traumes es pot construir la trama de la novel·la. Sense aquests traumes no tindria sentit.
Hi ha uns quants elements, també molt, molt, molt contemporanis, i és que aquests personatges viuen una vida cultural que els porta, doncs, de concerts, que els porta per diversos indrets dels Països Catalans. Ja hem dit que el trencament es produeix a Alacant, després altre. Però jo volia demanar-li al Roc una pregunta que crec que la nostra audiència apreciarà. I és que hi ha una escena, una de les més impressionants de la novel·la, des d'una òptica, diguem, de molt ben narrada, que succeeix dins d'un policlin. Un policlin és un d'aquests lavabos portàtils que sovintegen en els concerts.
Sí, sí.
Els quals, poc espai, però hi passen moltes coses, i poc higiènic, però...
Poca llum.
Sí. I poden passar coses, però amb un temps molt curt.
Molt curt, en fi, o fer cues, que és el que a la novel·la... En fi, jo li volia demanar, Roc, tu com t'has documentat sobre els policlins?
Perquè... Jo he anat a moltes festes majors i m'han explicat moltes històries.
Que passen allà.
Que passen allà. I aleshores em va semblar interessant introduir com que a la novel·la hi van apareixent tota una sèrie de lavabos, doncs em sembla com un lavabo dels nostres temps, sobretot de la nostra generació. Són justament aquests lavabos de plàstic que estan allà al mig d'una festa major i que doncs, hi ha poca higiene i poden passar moltes coses.
De tota manera, el rerefons de la novel·la el que planteja és si les relacions entre les persones poden ser relacions més obertes, sí, on hi hagi estimació i relacions afectives i sexuals amb terceres persones dins d'un... Sí. Dins de la nostra normalitat. Eh? Sí. T'he de dir que un dia vam plantejar això per antena i una senyora de 60, més de 60 anys, segur que si m'està sentint, se'n recordarà, va dir tant de bo jo, a la meva època,
hagués passat.
Sí, no, en el fons el que fa és plantejar-se si vivim, ens hem organitzat socialment perquè és així com està estipulat i és el que toca.
La monogàmia, no?
Sí, no només la monogàmia, sinó estimar només a una sola persona, estimar, diguéssim, en el que entenem una relació de parella a una sola persona, o si... és possible estimar-nos d'altres maneres. És un debat, en el fons, un debat molt, molt antic, no? Els hippies dels 60 ja s'havien plantejat això, i en altres cultures doncs, és una cosa més assumida. En la nostra cultura sembla que és sortir de la norma, i justament d'aquí ve la metàfora del mapa, de sortir del mapa, d'allò establert, d'aquelles rutes que ja estan marcades, a veure si és possible viure també d'una altra manera.
Però no és una novel·la happy flower, eh? És a dir, l'amargor i subjau, i la dinàmica de l'engany... també provoca ferida. Per
sí,
tant, és una novel·la que té més d'una capa, no és gens trivial, de dir, mira, som joves i viurem...
No, relacions obertes.
No,
més enllà, van bastant més enllà d'això. L'altre dia vaig rebre un correu d'una persona que se l'havia llegit i em deia, sobretot, destacaria la paraula melangia. I potser sí que és una de les paraules que hi destaquen. De fet, el protagonista, el Llull, és una persona que viu ancorada en el passat, que sembla que estigui sempre melangiós, fins i tot en el moment en què viu una cosa ja està pensant en el moment que la recordarà, i els altres personatges, doncs,
És poeta, està clar.
És poeta, exacte. I els altres personatges, en canvi, doncs l'Elder és una persona que viu més el dia a dia, i en canvi l'altre personatge d'aquest triumvirat, que seria la Clàudia, doncs és una persona que viu en el futur. Viu poc en el present i viu pensant molt en el futur.
I un dels seus conflictes, que també és subjacent aquí, és sobre la possibilitat o no de ser mare. És a dir, el concepte de maternitat o de paternitat, que vol dir passar a un altre grau de relació, hi és, no? De fet, el paràgraf d'or de la novel·la que hem triat va molt per aquí. Eh?
Sí. Anem al paràgraf d'or, que davant del Roc és gran. Quin impacte. Va. A la pàgina 32 d'Amor fora de mapa diu: no volies ser mare perquè tenies por de deixar una criatura desemparada. Et feia por que el destí fos macabre i que regalés als teus possibles fills la mateixa buidor que tu havies patit des dels 7 anys. Ningú no la coneixia, aquella buidor, perquè sempre va ser una nena forta i valenta, perquè tenies cura de la teva germana, perquè semblava que l'àvia ja t'ocupava tots aquells espais de solituds que els manuals deien que t'havien de cobrir els pares. Si més no, els psicòlegs que et visitaven i que et feien fer dibuixos van arribar a aquella conclusió. Les teves amigues, les de la infantesa i les de més endavant, tampoc no haurien dit mai que enyoressis tant des del fons del cor, els pares. Eres la Clàudia, l'entusiasta, eres la Clàudia, la riallera, la Clàudia, la que estimava les flors i les persones, la Clàudia, la boja de la dansa. Però dins del cotxe eres la Clàudia que se'm desmuntava, que em confessava que no voldria ser mare, que si jo estava amb ella amb la idea d'acabar formant una família estàndard, aquell era el moment de dir prou. Quin impacte, no? Escolta'm, Roc, aquest llibre ara tindrà forma d'espectacle musical, no? Perquè s'han de poder sentir els teus poemes musicats, els poemes que estan al llarg d'aquesta novel·la, per en Borja i per la Mireia, a on?
Sí, hem reconvertit el llibre, volíem que no fos només un simple llibre, una simple novel·la, sinó que fos molt més, per això hi vaig incloure poemes, per tant que en un mateix objecte...
Ho vas fer expressament, no et va sortir així?
No, ho vaig fer expressament, perquè és una dèria que tinc d'intentar pensar que la poesia interessa molta més gent que no pas la gent que llegeix habitualment poesia. I una de les maneres era, dins d'una novel·la, algú que pot llegir-se una novel·la, doncs sí. Es troba per aquí al mig 14 poemes, i per tant és una altra manera de tenir un llibre de poemes, i a més, com que vaig trobar la complicitat del Borja Penal i de la Mireia Vives, doncs ho hem reconvertit en un CD, i a part ara ho estem també convertint en un espectacle que ens farem aquest divendres al Museu d'Història de Catalunya aquí a Barcelona, i el dia 23
farem... El 23 de març, a 2:15, se'n van al Teatre Micalet de València. Pepa Ferrer.
Un lloc preciós per anar.
Em fa molta il·lusió.
Veritat que sí.
Sí. Sí, sí.
I el 22 de març, a les 7 de la tarda, llibreria 3 i 4 a València, també. O sigui que sé aquell cap de setmana ets allà.
Sí, com veuràs, passen moltes coses a València.
Exacte.
Amb el Roc Sagrán. Està bé, això.
Passen moltes coses.
I a més, és una... diguem, jo abans li deia, abans d'entrar, una de les qüestions que la literatura i el llibre està patint és la convivència amb el llibre electrònic. En el cas de la música, això ha reforçat el que és la música en viu. Aquest és un cas inèdit de camí nou que el Roc proposa, des de la novel·la, passant per la poesia, que ja té més relació normalment amb els recitals, i amb el Borja i la Mireia fent un espectacle. O sigui que va a la tercera dimensió. Per fi una novel·la podrà tenir directes.
Tindrà directes, tindrà directes. Desenllacem...
Vinga,
va. Quina ciutat ha triat la Pepa Ferrer per portar-los a comprar discos de la Laia?
Senyora guanyadora, Maria Antònia Bernabé diu... Després de llegir l'Agulla Daurada de Montserrat Roig, em vaig interessar molt a visitar Sant Petersburg, que en el llibre era Leningrad.
Leningrad.
Doncs per ella és.
Molt bé, perfecte.
30 euros a consumir a les llibreries Laia.
Roc, m'he quedat amb una conversa pendent amb tu, que la farem un altre dia, perquè afortunadament en Roc Casagran està a les tertúlies, i és si els poetes viviu les experiències per després poder-les convertir en poesia. És una teoria que jo tinc.
Sense parlar de policlínica.
Sense parlar de policlínica.
D'acord, és una bona excusa. Tot el que faig és per després poder-ho convertir en poesia.
Tant de bo sigui així.
Allò bo i allò dolent.
Roc Casagran, l'amor fora del mapa. Moltes gràcies, Màrius Serra, per aquest lectoràlia d'avui.
A vosaltres.